Mapamundi. El reportatge.
L'amarg retorn dels brigadistes internacionals.
El 28 d'octubre del 1938, Barcelona acomiadava els brigadistes internacionals, que deixaven de lluitar per la República després de les pressions internacionals exercides pel Comitè de No Intervenció. Entre els més de 35.000 brigadistes internacionals hi havia mig miler de dones. La majoria eren infermeres, però també n'hi havia que tenien funcions d'organització. Treballaven al front o feien de traductores, periodistes o fotògrafes. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la... Viva... Algunes, poques, també van agafar les armes, sobretot durant els primers mesos de la guerra. A partir del desembre del 36, però, les van anar excloent.
Carta de Luigi Longo, un dels comandants més importants de les brigades internacionals, dirigida a una dona d'Estrasburg que volia sumar-se a les brigades.
Estimada camarada, per serioses raons militars i vista l'experiència dels últims mesos, he de comunicar-li que no acceptem cap dona. Si en un batalló hi ha dones, el batalló es descompon per les raons que vostè mateixa es pot imaginar. Estimada camarada, ho sento molt, però no hi ha lloc per a vostès en les brigades internacionals. Tampoc en les milícies espanyoles, que ja no accepten més dones. Desembre de 1936. El ejército del
Ebro, rumba la rumba la rumba la... Les dones no eren ben rebudes al front, però hi havia excepcions. Fanny Hunheit, la reina de la ametralladora. Així la descriu un dels caps militars del front d'Aragó en una entrevista a un diari de l'època que llegeix l'estudiosa de la Guerra Civil i escriptora holandesa Yvonne Holken.
Tenemos en la columna a una holandesa a quien hemos bautizada la reina de las ametralladoras. Es alta, rubia, bella y se llama Fanny. El otro día tuvo que cargar la ametralladora y hacía 3 kilómetros a pie bajo el sol aragonés. Del esfuerzo cayó rendida y enferma. Tras el sueño reparador, volvía al frente.
Fanny Hunheit, com totes les voluntàries holandeses de les brigades internacionals, va perdre la nacionalitat per haver lluitat contra el feixisme.
Todos los voluntarios holandeses perdieron la nacionalidad holandesa y no solo perdieron la nacionalidad, pero acabaron sus nombres de casi todos los voluntarios estaban en las listas de la policía secreta holandesa. Con la ocupación de la Holanda, estas listas de subversivos acabaron en las manos de la Gestapo y muchísimos combatientes holandeses acabaron en campos de concentración.
El difícil retorn als seus països d'origen no s'acabava amb la pèrdua de la nacionalitat. En el cas dels brigadistes de països de l'òrbita soviètica, el Partit Comunista va perseguir totes aquelles persones que s'allunyaven de les tesis oficials o que es considerava que ho feien, i en els darrers anys de l'estalinisme van ser purgats, empresonats o executats. Per aquest motiu, sovint buscaven maneres de quedar-se en altres països. Inga Oleksiuk, de la Universitat Polonesa de Szczecin, ha estudiat els casos dels brigadistes originaris de Polònia.
La majoria sabien el que passava a la Unió Soviètica a 1938. Per exemple, un d'ells, quan Stalin el va convidar al 38 a unir-se a un comitè, va anar de seguida a la policia polonesa i va demanar, si us plau, que el detinguessin per no haver d'anar a la Unió Soviètica. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren
milicianos, los moros no pasarán. En l'ideari col·lectiu, els marroquins s'associen als 100.000 homes que va reclutar Franco per lluitar amb els franquistes. Tot i això, també hi va haver al voltant d'un miler d'àrabs que van unir-se a les brigades internacionals i la meitat van morir al front. Eren sobretot algerians i palestins, però en el bàndol republicà també van lluitar iraquians, sirians, libanesos, egipcis i saudites. Rocío Velasco, professora d'Estudis Àrabs de la Universitat d'Extremadura, destaca el cas de Mohamed Najati, un periodista palestí que amagava megàfon en mà, intentava convèncer els marroquins de Franco que canviessin de bàndol.
La importància de Najeti Sidqui es que, además de representar al colectivo árabe, fue elegido como el responsable de la propaganda republicana para concienciar a los marroquíes que luchaban en el bando golpista de que se unieran a las filas republicanas. Y al mismo tiempo, y en una labor mucho más ardua, porque aquí viene la gran paradoja, de convencer a los propios republicanos de que merecía la pena intentar esta propaganda y que no todos los árabes estaban con los fascismos y con el bando golpista.
Cabeza dura. És un reportatge de Mireia Sala amb muntatge musical de Jordi Galbany, disponible al podcast del Mapamundi. No passaran, no passaran.